Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts, avui estem a 16 d'abril. I miren, lo que és la col·laboració ciutadana, perquè evita un furt de taronges així a Vila-real. I aquesta ràpida actuació de les patrulles de la policia local de Vila-real va ser molt fructífera, mai millor dit, perquè va posar aquests furt, aquests fruits a bon recaudo, perquè un veí va avisar, va alertar del moviment d'uns sospitosos en la zona. Entonces la policia va poder actuar amb celeritat i interceptar l'acció abans de que es consumara el furt. Tenien almenys ja 6 caixons de taronja i un cabàs ple, i la cosa anava pues això, a més. Des de la policia local i del cos nacional de policia es manté oberta la investigació i se manté oberta per tal d'identificar tots els implicats i determinar si hi ha casos relacionats. Això és algo que normalment no va aïllat. Quan hi ha un cas, possiblement estirant del fil, se troben en casos de furts que a lo millor no s'han pogut resoldre.
De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries.
I miren, la Guàrdia Civil va rescatar a 2 persones d'un incendi intencionat a Borriana i ha detès ja el presumpte autor per tentativa d'homicidi, i el detès ha sigut ingressat en presó.
La real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó.
Això va ser el 7 d'abril, en una vivenda de la població de Borriana. Un dels agents, al comprovar la virulència de les flames, va accedir dins de l'immoble i va poder evacuar a 2 persones que vivien dins i a un animalet que se trobaven atrapats. Les víctimes estaven desorientades i sense possibilitat de poder eixir-se'n pels seus propis mitjos. Van ser ateses pels serveis sanitaris per inhalació de fum, a l'igual que el propi Guàrdia Civil que va participar en aquest rescat. Les investigacions que han sigut realitzades per l'equip de policia judicial de la Guàrdia Civil de Borriana van conduir a la detenció el 8 d'abril d'un home de 36 anys que ha estat acusat de provocar aquest incendi utilitzant un accelerador de combustió per a facilitar aquesta propagació, aquesta ràpida propagació. El detès s'havia mantès una discussió prèvia amb els residents de 59 i 32 anys d'edat, a qui els havia amenaçat de mort. Durant aquesta detenció s'ha intervès també un ganivet que hauria utilitzat inici altercat. En fi, ja ha passat a disposició judicial i està ingressat a presó.
Since you've gone, I've been lost. ¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Borriols prepara per a vibrar. Dijous a les 8 i mitja, Nueva Jerusalén. Un espectacle únic de fe, tradició i emoció. Noves escenes amb motiu del 50 aniversari. Vine a viure la passió com mai l'has vist.
Con Tec Idiomas descubre nuestros viajes para adultos durante todo el año. Aprenderás o perfeccionarás tu inglés, alemán o francés, tanto a nivel general como profesional, pudiendo alojarte en casa de tu profesor. O si prefieres, trabaja y estudia en Irlanda y Canadá. Más info en tecidiomas.es.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿A quién no le va a gustar una botella con mensajes motivadores?
Vive simple, sueña grande.
Si solo le ha costado un euro con su McMenú grande. Ven a McDonald's y consigue tu botella reutilizable por solo un euro más con tu McMenú grande. O hazte con el pack completo en la app de My McDonald's.
El momento es ahora.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
El divendres 25 d'abril, Fundació Caixa Rural Villarreal celebra la nostra festa.
Castells inflables, jocs de fusta adaptats, tallers, els gegants i molt més.
Estarem de 11 a 2 i de 4 a 7 a la plaça Major.
Vine a divertir-te amb Fundació Caixa Rural!
Les 4... Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Viu a l'Alcora unes celebracions úniques, Setmana Santa i Pasqua 2025, amb l'espectacular rompida de la hora i la genuïna Festa del Rotllo, declarades festes d'interès turístic. A més, no et perdes les emotives processons, la dobla, el pelegrinatge per les ermites, la Pasqua taurina, actuacions musicals, el meson gastronòmic i molt més. I per a concloure les festes, gaudis de Sant Vicent i la tradicional mocadora. Que no t'ho content, consulta programació en www.lalcora.es. L'Alcora viva.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Borriols prepara per a vibrar. Dijous a les 8 i mitja, Nueva Jerusalén. Un espectacle únic de fe, tradició i emoció. Noves escenes amb motiu del 50 aniversari. Vine a viure la passió com mai l'has vist. Ajuntament de Borriol.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Entre tambores y pasos de fe,
resona la ley de la historia. Vila Real, bressol de creences, camina amb l'ànima en memòria.
Les talles del gran hortel prenen vida, fusta que parla, que sent. Cada figura, un tros de l'ànima, cada mirada un firmament. Vine a Vila Real, en tons de passió, llum i silenci omplint el cor. La quima vere, cantam emoció, la fe es transforma en cançó i amor. Antiga i noble, Setmana Santa, una de les primeres d'aquest lloc. Els carrers vibren amb esperança, en cada pas, en cada silenci. La gent s'hi uneix com una sola veu, mirant el cel entre plors i pau. Tradició viva que mai no cau, un poble sencer que s'hi encomana a Déu. Vine a Vila Real, en temps de passió, llum i silenci omplint el cor. La quima vere, cantava emoció, la fe es transforma en cançó i amor. No és sols de vine i sent la màgia del cor. A Vila Real la passió és amor, tambors, oracions, vida i fervor. Setmana Santa, una de les millors.
Lluís Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Enhorabona, per la cançó.
Ah, és una manera de promocionar la nostra Setmana Santa, que és una de les més antigues d'aquestes terres valencianes. I com, diguem, apoyant a l'alcalde en això de municipi religiós i tal, pues una manera d'invitar als nostres veïns i oients a que s'apropen a les nostres festes. I avui en dia, que així des de la plaça, si no, gent que a mi no té l'oportunitat d'apropar-se, veu que està muntant ja l'espectacle estrella religiós d'este poble, tal vegada siga un dels més importants en qüestió litúrgica arreu del país.
Sí, el que diguérem té a forma d'espectacle té, com diguem, més transcendència, més divulgació, tal volta doncs, perquè s'ha gravat, perquè s'ha fet com guionitzat, perquè així n'hi ha coses molt boniques, com per exemple la processió del silenci, que és brutal, i que jo crec que la gent que ve no i viu aquesta experiència no se'n torna igual,
Pues ja que avui ja parlem de la nostra professió i tal, també ja la setmana passada vam tindre ocasió de parlar de les imatges que eixen en la mateixa. Pues avui vull ampliar una miqueta l'espectro, i més ara que som ciutadans viajeros, que es diu, no? Sí. I a vegades aprofitem per aquestes fetges, fugir de la monotonia, o sigui, de lo que coneixem habitualment, per això al principi dic que inviten els que vinguin els de fora, perquè la que no coneixen, i els que estan així i tenen l'ocasió o oportunitat d'anar a altres llocs, pues, poder conèixer una altra forma de veure la Setmana Santa que conforme se representa al reu del món.
Clar, cada un té les seues tradicions i per què no anar coneixent-les totes, clar.
Ah, igual que les seues qüestions gastronòmiques, perquè com evidentment cada país té un aport diferent en els productes que se crien en les seues zones, pues evidentment no coincidixen en les nostres. Però antes de començar, vull dir que ahir ja en això de el pistoletazo que se diu, no? La sí, primera sí. Professor, ahir va
la
ser...
La treta d'eixida.
Correcte, ahir va ser a Cartagena. Uh-huh. A Cartagena és la primera professor que ha donat a guard, diguem, esta marató, perquè no deixa de ser una marató en tots els municipis d'este país, i en la que la cofradia del Crist del Socorro en la madrugada, no? Perquè gasta molt la paraula esta, sí, molt castellanitzada, la madrugada del divendres del Dolors, que va ser a nit, pues van traure els primers passos. Aunque hi ha molta gent que a mi ho desconeix, que Setmana Santa sempre la relacionem a Saragossa o a la de Castilla i León, este és de Zamora, per exemple, pues tinc que dir-te que la més antiga que hi ha a Espanya, Constància, és d'un poble de Valladolid, que és Medina del Campo.
Medina del Campo.
Que de la mà de Sant Vicent Ferrer, un valencià sí, de sí. los nostres, en l'any 1941 va ser la primera professor que se té constància en el nostre país i que a raïs d'aquella va donar peu a tot el que avui en dia coneixem en aquestes terres. Uh-huh. I vist esta com a anecdotari, que a mi molta gent no sabia, jo no, tampoc te crec que tu que ho sabies, no, perquè està mi amigo... la ciclopèdia. Avui, Susana, per a la majoria de nosaltres, com la de resta d'espanyols, la Setmana Santa sempre ens situa com dels primers compassos de la primavera, aunque avui el temps no acompanya, lamentablement. Però també són les primeres dies de vacances que agarren més d'un al cap de l'any i descans, i com no, de les processons, com bé han parlat. Però, Susana, sabies que la Pasqua se celebra de manera molt diferent en altres països del món?
No.
Pues avui anem a descobrir este meló. Vull donar-te a conèixer altres costums en altres llocs i per això parlarem d'arbres com d'ous de colors, de fogueres, de bruixes... Vamos, avui anem a descobrir algunes d'aquestes diferències tradicionals per a Setmana Santa que el món ens dona l'oportunitat de conèixer i a través de les ondes d'emissora pues anem a... perquè els nostres oients també la puguen descobrir. I anem a començar al Brasil.
Sí, anem,
anem allí que allí fa calor encara.
Fa calor, eh?
Sí,
clar,
sí.
Clar.
Pues se veu que no té que fer prou perquè allí cremen a Judas. I és que en la Setmana Santa al Brasil, com a Espanya, la Setmana Santa és sinònim de processons i tradicions religioses. Encara que aquesta processó simbolitza la persecució de Jesús per als romans abans de la seva crucifixió. I aquesta processó sembla, pues, te diria que un acte del Ku Klux Klan. Tu saps que quan treuen les pel·lícules sí. del Ku Klux Klan sí. van en caperulles, en focs uh-huh. i tal, pues qualsevol que vera aquesta escenografia se pensaria que és una pel·lícula d'això. Ja que este acte està molt present el foc. I ho digui així, Susana, perquè una de les tradicions brasileres d'aquestes dates és fer ninots de palla que simbolitzen a Judas i els cremen al carrer com senyal de final de la Quaresma. O sigui, allí van tots allí en les fogueres i cremant ninots i vestits
home,
de catalulla.
Home, el foc sempre és símbol de purificació, no?
Sí, sí, i se ceben en
cremen Judas. El mal, no?
Se ceben en Judas, que n'hi ha claro, moltes, molts estudiosos d'això que diuen que si Judas no era tan mal o...
Bueno, o sea, al final les seves raons tindria, no?
Sí, no? Una altra tradició que segurament molts dels romanos que viuen a la nostra província segurament coneixeran. Qui és la del concurs d'ous pintats que se celebra al seu país natal, com és Romania. I és que esta tradició a Romania és costum celebrar a la Pasqua amb la família i al voltant de la taula, com no, com qualsevol gent per lo sí. normal, no? I és que el menú incluís una sopa agra anomenat, avui ha de prendre idiomes també, te dic, se diu ciorba. El nom de la sopa, ciorba, bueno.
I és
romanesa. A més de amanides o ensalades, adobats, el corder rostit, una empanada redona farcida de fetge de corder, el julivert fresc, el fenoll o hinojo, les cebes tendres i, finalment, una muntanya d'ous pintats. I dic això, Susana, perquè la tradició de Setmana Santa més divertida a Romania és, sense dubte, la batalla dels ous. Una competició en què participen tota la família i els amics de la mateixa. En cada partit competeixen dues persones que tenen com a objectiu golpejar dos ous durs un contra l'altre. L'ou amb la closa més forta és el guanyador.
El que aguanta més.
El que aguanta més. Mentre que el perdedor ha de menjar-se tots els ous que l'altre ha aconseguit trencar. O sigui, això que te peguen al cap i no se trenca.
Ja.
A veure si algú que agarra dissos de madera de sarsir les calcetins i tal.
No, és que els ous poden ser de gallina o d'animals més grans, sí, no? Sí. Imagina't.
D'avestruç, eh?
Imagina't.
Te pot dutxar i tot, eh? Per cert, Susana, també és tradició al matí de la Pasqua rentar-se la cara amb l'aigua on es van posar aquests ous pintats de vermell juntament a una moneda de plata. I és que l'ou vermell simbolitza la salut i la plata la puresa. També un altre lloc, com és en un país escandinau, com pot ser Suècia, la Setmana Santa apareix més el Halloween sueco, eh? I és que, Susana, a Suècia, els xiquets se disfracen de bruixes i esta festa se diu, vaig a intentar te dir en sueco, però si n'hi ha algun sueco escoltant-me,
claro, que mos perdone.
El pascarrigar. El pascarrigar, perquè més a pastegar, no?
Sí, sí.
Pues el pascarrigar és la tradició sueca i és una de les tradicions per Setmana Santa que consisteix en pintar-se la cara i amb una granera en la mà comencen a tocar a les portes dels veïns per a omplir la bossa de dolços i de xocolates.
Sí, sembla el Halloween.
Claro, per això diuen que és el Halloween sueco.
Sí, sí.
E igual que ho fan els xiquets, per això, nord-americans i espanyols que també han copiat aquesta tradició. També per Setmana Santa els suecos o suecs decoren la seva casa amb branques de bedoll, o sigui, abedul. O salses, suaces, que n'hi ha que gastar paraules, que molta gent, a mi, això no coneixen l'arbre, ho han castellanitzat tota la vida, no sabem dir com se diu.
El nom de l'arbre, no?
Correcte. I que per a aquestes festes mengen una espècie de bufet de molts plats, que incluïssen l'areng, el salmó, les quereguilles, els ous, els embotits, entre altres productes per a celebrar, per això, està la festa de, a veure que ho torni a dir bé, el pascarrigar, eh?
Pues és a dir, que en funció de la part del món on estigues, allí sembla una festa i així la veritat és que és molt emotiu, n'hi ha molt de patiment, per lo menos jo en la porta aixina,
Si segurament ficar en una fotografia de seqüències d'això, te diria jo que no tens res que veure.
No, res a veure,
I
és en el mateix període.
Correcte. I és que també els arbres amb ous de color són protagonistes, per exemple, a Alemanya. I és que la Setmana Santa a Alemanya es comença el dijous sant anomenat, agarra que ara vaig a dir-te en alemany, el Gründonnerstag.
Collins.
El Gründonnerstag. I és en este dia on se solen menjar només els aliments de color verd.
Ui.
El plat més comú és la sopa de les siete hierbas o les set herbes, que compta en berros, en dents de llet, en julivert, en dents de lleó, perdona, en julivert, en cibulet o cebollino, les fulles del porro, la cera i les espinacs. O sigui, ho mesclen tot i se fan la sopa i sa verda.
Jo crec que serà com un còctel depuratiu.
Segurament, perquè aquestes festes va molt, molt relacionat, que després ja veuràs tu com té una explicació.
Sí, sí,
que
té un sentit.
Sí, sí. I Susana, per als postres, també els alemans, hi ha per descomptat els ous de xocolata i també un postre anomenat Osterlam. Pues el Osterlam, que és un pastís en forma de corder amb sucre glacé
en forma de corder.
Sí, sí, té esa forma, esa simbologia. És que el corder, si te dones compte, en esta festa és molt senyalat, no? Pues això porta sucre glacé empolverat per damunt, que per cert, este postre també és molt popular en Alsàcia. Com a curiositat, pot ser que els nostres oients no sàpien, i és una de les tradicions per a Setmana Santa per als alemans, i és que també decoren els seus arbres amb uns ous de colors, o sigui, com si fos l'arbre de Nadal, pues, ho pengen d'ous.
L'ou sí que és veritat que està en totes les
tradicions.
En totes les tradicions, el huevo de Pasqua.
La mona, eh?
Claro, jo ara pensava, el cavall dolç en l'ou, pues pot semblar a una mona nostra, no?
Sí, sí, perquè a Catalunya, per exemple, que també ho comentaré més endavant, té el xocolata com a protagonista i qualsevol que vagi a qualsevol supermercat d'origen alemà, com així en este municipi n'hi ha dos o tres, veuran que aquestes tradicions sempre apareix figuretes de xocolata que als crios, evidentment, els encanta. Y es que estos arbres de Pascua, anomenats Osterstrauchung, bueno. Acabaré yo así, políglota total, pues adornen els carrers i els jardins i anuncien l'arribada de la primavera al país germà. També les fogueres són molt tradicionals a Mammi, que se troba en un altre país escandinau com és Finlàndia. I és que, Susana, els finlandesos creuen que els espíritus malignes passegen lliures el dissabte abans de la Setmana Santa. I és per això que encenen fogueres i se disfracen de bruixes. Però la seva banda, el diumenge, els xiquets van a buscar ous de xocolata, com han parlat que en tots els països ocorrit el mateix, mentre que els seus pares i tots els membres de la família els amaguen per diferents racons de la casa perquè els crios a veure si ho troben. No? A mi me recorda els regals de Reisos, quan els pares amaguen enmig de sol.
Sí, sí, sí.
Una altra tradició finlandesa és menjar dolços anomenats mammi, els quals són uns postres que costa d'hores i hores per a fer-los. I hi ha que deixar-los gelar durant 3 dies. Vamos, i se, bueno, gelar allí en aquest clima no crec que
costa molt. No, que no són moltes hores.
Jo supongo que el que ho va d'això ho veuria des de la perspectiva peninsular.
Sí,
nostra,
sí, sí, sí.
És molt important que abans de servir tenen que afegir llet o crema i sucre. Susana, diuen que els finlandesos, i sobretot aquell que lo prova, que la espera val la pena. O sigui, això d'esperar 3 dies per menjar seu, que val la pena, També al continent americà, com és El Salvador, mos trobem els diables. I és que a la ciutat de Tezistepeque, allí al Salvador, on estan les presons i les famoses del d'això, els talsiguins, que és una estranya tradició que segueix els rituals catòlics més estrictes, és una tradició que consisteix, Susana, en que els homes se disfracen de diables, anomenats talsiquins. Deambulen per els carrers, colpejant en el seu pas tots els, tots els espectadors, per altres de la bruja, ara, perquè en garrota era tot el que se mereix.
Ja.
Esta batalla simbolitza, per això, la lluita dura que va tindre a terme en Jesús en contra de la seva tentació, no?, allà al desert. També a Àsia trobem a Pasqua les més sagnants i això ho trobem a les Filipines, que això qualsera que fiquen les notícies en aquestes fetges és raro que no mos traguen aquestes imatges. I és que a les Filipines la Setmana Santa se celebra les processons als carrers i una posada en seda sorprenent anomenat, que això se diu Sinaculo, l'espectacle com a tal.
Ja.
I és que durant les processons alguns de vos se flageixen i crucifiquen per a compartir el dolor que Crist va tindre en el seu dia, saps? Un altre de les costums per a Setmana Santa és el festival de Morions, el qual se celebra a la illa filipina de Manriduque. I esta festivitat consisteix en disfressar-se amb vestits i màscares que simbolitzen als soldats romans de l'època rememorant la vida de Sant Longi. I si, per això, i si havent descobert als nostres oients les diferents formes de celebrar la Setmana Santa al món, també el menjar és important en aquestes fetges. I per això avui donarem un xicotet repàs a les receptes de Setmana Santa a Espanya i al món. I una de les quals vull destacar-te les més interessants. I per a començar vull parlar-te, pues, de així a Espanya, com no és el potaje de Quaresma.
Hombre.
I és que parlar de potaje situamos en un temps en què es va anar Don Carnal i va arribar Doña Quaresma. I amb ell hi ha el temps de plats de cullera com el potaje de cigrons en espinacs. Hasta fa alguns anys a Espanya encara es respectaven les tradicions vigílies que prohibien menjar carn els divendres de Quaresma, dies anteriors a la Setmana Santa. Encara que ara hi ha que dir, per això, que no es completís rigorosament, la gent com que se lo passa per el... Tinc que animar als nostres oients que no està gens malament continuar amb aquesta tradició de menjar estos plats perquè, de certa, d'alguna manera, són riquíssims, O sigui, que els que no vulguin verdura es anime perquè és un plat que, la veritat, que val la pena. I és que, Susana, hi ha una dita que parlen de que el potaje i el abaejo són per purgar els pecats.
Ah, sí?
Per això, durant aquestes dates, prescindir de la carn i fer diversos receptes amb este peix és sempre un bon ésser. A mi és que l'abaejo m'agrada de totes les maneres.
Bueno, és que és bona barreta, n'hi ha que dir-ho.
Sí, també. Susana, tu saps que la baejo és per consumir tant en fresc com en salat i assecat una miqueta, si està sec. A tu t'agrada com el fas la baejo?
A mi la veritat és que m'agrada de totes les maneres. Jo també soc molt una persona bona de convèncer a l'hora de menjar.
Sí, no, la baejo...
El potaje, desfetet, en ensalaeta, rebosaet, és que dona igual. Mira, se fa la boca aigua.
Mira, jo m'ha vingut al camp, ma mare, que me'l feia en tomaqueta i en ceba.
Ai, que bo. Fregideta, així en farineta, oi, que bo, que bo.
Serà que és hora de dir-ho, mare meva, bueno.
Que bo, que bo.
Pues anem a per el postre, que són les torrijas, eh? O les
llesquetes en ou.
Les llesquetes de ou, correcte. Que és el que l'altra setmana contàvem, de que jo no sabia el que era, i així en Espanya. És un dels postres típics de la Setmana Santa, com són les torrijas o les llesquetes de ou. És un dolç molt ric per aquestes dates, que se feia aprofitant el pa dur de dies anteriors. La seva presència és tan important durant les properes setmanes que fins i tot s'han organitzat concursos per a trobar la millor torrija. Ara se fiquen les notícies sempre en el concurso de torrijas d'aquí i d'allà.
A mi sempre m'han agradat molt les llesquetes en ou. A més, tu les fas i se queden fresquetes, estan girant per dins esponjoses, o sigui, boníssimes.
I a més descobrisses que el teu estómago no té fondo. No. Es comences ahí a menjar i no pare. I com no, pues la nostra mona de Pasqua. La mona de Pasqua és una recepta típica de la Setmana Santa. Durant aquests dies, a moltes regions espanyoles, com a Catalunya, així al País Valencià, Múrcia, Aragó, o a les mateixes Illes Balears, sol ser la tradició que el padrí regala a la mona al seu fillol el diumenge de Pasqua. A més, durant els dies de Pasqua, moltes pastisseries, com per exemple a Catalunya, mostren els seus aparadors impressionants escultures de xocolata que...
Però que no tenen res a veure a les que vem així.
Correcte.
És més, jo, per exemple, ara que estic en les mones i que les venguen, a mi me dol un poc, perquè jo que sé, la mona té que ser pa Pasqua. És que és com quan venen els Nadals, que els tarrons estem tots ja hasta el gorro i arriben els Nadals, és com que ara mos anticipem a tot.
Ara, per exemple, les redes socials, molta gent major que encara conserva aquesta tradició perquè no se conformen en fer una mona, diu, ja que paste de fa 150 mones.
Hombre, però és meravellós estar en companyia i fer mones totes juntes i tots junts.
És una tradició que estan els nostres majors i la veritat que és una base de la bona convivència i és una manera de compartir experiències.
Ho passem a la part actual. És una teràpia de grup.
Sí, sí, correcte. I anime als nostres oients que si no tenen cap puesto a un anar en guany i res, pues, que s'ajunten els veïns i amics, el problema fem mones per tot el mes, perquè aprofiten i ho congelen ja.
I tot el món té un puntet que li posa més, que dius, ui, pues jo no ho havia provat, faig a fer-ho també. Em pareix meravellós,
A mi el moniato m'encanta, tinc que dir.
A mi també, jo soc més de moniato que de cabello d'àngel. Sí, però bueno, nosaltres tenim la mona, tenim el llongo...
Sí, sí, però que bueno, que igual me lo menjaria,
Les de nocilla, que han vingut després...
Anima els nostres oients que si tenen alguna preparada, que no sé... Molest...
Sí, nosaltres
si
estem molestar... totalment oberts a que vinguin i mos oferisquen mones,
Estamos en l'edifici de la Caja Rural, tercera planta.
Sí, en la fundación, ja ho sabeu,
Abierto 24 hores.
A partir de Pasqua, va, per favor, sí, respectem la Setmana Santa.
Vale. I els pestinyos o pestenys, no? Els pestins són uns dolços típics de la Setmana Santa i també de Nadal, encara que ja se pot trobar en qualsevol època de l'any. És una receta clàssica, sobretot a Andalusia.
Sí, és més d'allí,
I es pot elaborar de diferents maneres. Normalment, els pestinos són una massa de farina fregida en oli i banyada en mel i amb sucre, segons les preferències del consumidor.
Ojo, que és una cosa que preferentment la fan en Andalusia, però que la comunitat àrabe és un dels dolços que té com a dolç referent principal,
Sí. Home, Andalusia, l'Andalús, evidentment, 800 anys dona pa dependre moltes tradicions.
Sí, sí, sí. Allò de que no tenim res a veure, no sé.
I ja parlant d'Espanya, pues anem a parlar d'altres llocs d'Europa, com han fet a la introducció, en qüestions tradicionals, pues en qüestió de menjar, pues per començar parlarem en Alemanya i els seus ous amb salsa verde.
Ui.
I és que el dia de Pasqua, per a començar, estos alemans els agrada tot verd, la sopa de les siete hierbas, no? Pues ara els ous de salsa verde. I és que els alemanys s'assenten a la taula amb este plat que porta una salsa base de iogurt i herbes fresques, una salsa verda o Soße Grüne, com se diu, com dirien ells, sobre ella se col·loquen els ous durs, símbol de la Quaresma, combinat, en este cas, amb el color insígnia de la primavera, que és el color verd, Y es una receta rápida y fácil de preparar. O sea, que no os bolli la salseta, vamos, yo...
Sí, pero no... simboliza el verdor, la primavera, val, té un simbolisme.
Però que si ho té jo en casa, igual se'ls pot menjar. Els os bolli, també està bo. I una miqueta de tun.
Tot el que li poses. Ai, la barreta, que bona és,
Cosa tota que és hora de dinar, I estem així.
Estem salivant.
Al nostre país, veí, com és a França, destaca el ternasco de les 7 hores. I com el nom tan particular és la seva explicació. O sigui, pues resulta...
No, és que després de 7 hores tens una gana de menjar-te'l.
Pues sí, Susana, resulta que és el corder la receta tradicional a França, que per cert és molt senzilla de fer, però requereix dedicació i el que fa que tinga un resultat exquisit. La cama del corder està rostida durant 7 hores. Però per a fer-la només cal ficar al forn la cama del corder amb ceba, all, carlotes i tomàquets cherry i deixar que se cuine lentament, evidentment, no? De 7 hores ja
m'he dit. I bona, té que estar per nassos perquè 7 hores esperant.
Correcte. I regal-lo de tant en tant en vi blanc.
Claro.
Òbviament, la cocció ha de durar, per això, les 7 hores, com mana la tradició original. I és un veritable plaer per als que aprecien esta carn que estiga tendra i sabrosa.
Dona compte el número 7, no, per allò que diuen que té un simbolisme especial. Bueno, 7 hores, no?
Sí, sí. Pues també a la Rússia tenim el, ara anem a dir-lo en russo, el, el koulitch. I te preguntarà, Susana, quin postre és això del koulitch? Pues este postre típic de la Setmana Santa s'elabora amb un revuelto d'ou, manteca, ametlles molides i frutes seques, com poden ser les passes o fruita confitada. Generalment es prepara el divendres sant perquè el sacerdot puga beneir-lo abans de la nit del diumenge de Pasqua. Entre les panses macerades amb brindi, el licor d'ametlla, que de vegades s'afegís al pa de pessic, i la decoració amb sucre glaç, fa que este postre són un veritable festa per al paladar.
El que parlem des del número 7 diu que el número 7 és un símbol de misteri i de poder i representa i sa busca del coneixement, la introspecció i la connexió amb lo diví. Te dic jo a l'hora de menjar-te la cuixa de, sí, sí, de no, corder,
Des de luego.
Si, la introspecció ha sigut dia...
I si es comences en ayunes, no? M'esperaré el cordero...
La connexió amb lo diví ja ve directa.
Evidentment, l'os i se té que estar, bueno, més relucient quan acaba de devorar-lo, perquè menjar no devorar, ja. I en Amèrica, concretament a l'Argentina, està la rosca de Pasqua. I és que els argentins també es decanten per això dels postres, perquè a Setmana Santa, concretament, se menja la rosca de Pasqua a l'Argentina. Este dolç consistís en un brioche en forma de rosca replena de crema i adornat amb guindes i sucre en pols per damunt de la mateixa rosca. Tradicionalment se decorava en ous durs.
El ous en va a tots els puestos.
Normal que en els Estats Units no queden ous, ja. Està tot el món així bullint ous. Les gallines no donen abasto. Les hauran ficat a turno. Pobretes. Pues els ous per a simbolitzar el final de la Quaresma. Avui és més comú veure esta rosca amb ous en xocolate. Bueno, a mi me recorda una miqueta, a mi era el roscón de Reyes.
Això estava pensant jo, el roscó de Reyes, sí.
Perquè si té aquesta forma i això, segurament. També en Holanda podem trobar-nos en el advocat. I és que, per acabar, vull contar-te este deliciós licor d'ous.
Ah, és un licor.
És un licor d'ous, casualment.
És que quan podem trobar-nos en l'avocat, això de l'avocat no tenim molta gana de trobar-nos ningú.
No.
Però malament.
És que porta dos as. Avocat. Ah,
vale. I és un licor d'ous.
D'ous, que es pot menjar amb cullera. I és una manera de ponche que se prepara amb ous, sucre, llet condensat i un poc de brandy.
Ja veus tu, quasi res,
I com fem sempre avui...
Light, no? Després el cafè en sacarina.
En sacarina, sí, per
engordar. Equilibrar.
Claro, perquè si no, estarà ahí menjant bollit, potatge i això perquè després...
Sí, sacarina.
I ja, després d'haver-te contat un poc les històries i els menús europeus i tal, vull contar-te alguna cosa molt nostre, com són qualsevol ciutadà que s'apropa a una... a una prova de so, evidentment, cada imatge sempre va acompanyada de tambors i cornetes i d'una marxa fúnebre en la qual, al llarg d'aquests anys, en Espanya han evolucionat unes quantes i en què quasi que estic segur que qualsevol que se presenti en una prova de so l'haurà sentit alguna vegada. I entonces, pues, avui era la nostra playlist donar a conèixer a la gent, bueno, pues esta és esta que escolta avui en Ràdio Vila-real, la número 3, que se diu tal o qual, no? Pues això.
Després de que ens has set fam, ara sí, anem a la penitència, no?
I anem a començar en Hosanna i Excelsis. I Excelsis, millor dit. I és que esta marxa, Susana, és de l'alicantí Òscar Navarro, que la va estrenar l'any 2009. I va a punt de convertir-se en una de les clàssiques de totes les professors. No hi ha imatge que no li sente bé portar darrere una banda de música toncant esta elegant obra que va quedar finalista per sar al concurs Memorial Fondantà. No n'hi ha res més majestuós que les trompetes de la Hosanna in Excelsis. I ara canviant de marxa, anem a escoltar la de Mater Mea, de Ricardo Daurán. I és que el seu autor ho diu tot en inspiració, en compendi harmònic i l'ús de les diferents cordes, la culminació a les frases musicals, sempre mantenint el preciosament en tot moment. Vamos, que és una verdadera joia musical. Aunque, vamos, estem ficamos en situació de Setmana Santa,
Total.
I ara seguint una altra que es diu Jerusalén, que va ser composada en l'any 1999 per José Vélez. Thank you. la veritat que pegues una banda sonora d'aquestes pel·lícules èpiques de Hollywood,
és preciós.
Esta marxa ens transmet la passió de Crist i ens connecta amb el seu lliurament i el seu itinerari, des del seu naixement fins a la seva mort, passant per tots i cadascú dels seus moments fonamentals, finalitzant amb una magnífica, deixant un sabor d'esperança al final de l'obra. I seguint en el nostre recorregut, anem a escoltar la cançó Soleà, Dona'm la mà. Una cançó composada per Manuel Font d'antany a l'any 1918. I és que Soleà, Dona'm la mà és una marxa clàssica i conmovedora que fa evocar les setmanes santes que van viure els nostres abuelos i també els nostres pares. També anem a escoltar una altra cançó del mateix Manuel Font d'Anta, que va composar la que acabem d'escoltar i que la va fer l'any següent, i es diu Amargors. Que esta és una preciosa i popular marxa plena d'emoció i una força que encomana i connecta amb l'amargor i el dolor de la passió d'estes dies. I ara anem a escoltar una cançó que es diu Margot, que va ser escrita per Joaquín Turina Pérez i Antonio Domínguez Fernández i en la qual va ser una marxa que va marcar una època a raïs d'ella. Algun nostre oient s'haurà ficat el traje de caperulla i s'haurà oblidat de baixar-li el foc als cigrons i tenir algun... Pues que no se olvide que después el potaje está boníssim. Se piquen en situació per a practicar, Diu, ara, com tinc que ser a la professora, vaig practicant, aprofitant que mos fica a Ràdio Vila-real la música. I seguint, pues anem a escoltar la de Gensemaní, que també és una cançó de Ricardo Daurat, que és una marxa sòbria, senzilla i solemne, i profundament, i una d'aixes profundes des que n'hi ha, indescriptible allò que usen a l'escoltar-la. I seguint en la nostra ruta, anem a escoltar la de Pali Blanc, de Miguel Sánchez Ruzafa. Esta marxa, Susana, se caracteritza per els seus passatges a uns pianos eslayaors i al mateix temps d'un contingut harmònic inigualable, ben contrastats amb les seues passatges forts i en sense dubte un gran enregistrament. Ja per acabar, Susana, com no, la de La Madrugà. Esta és una marxa que demostra que la música de Setmana Santa pot ser descriptiva. Abel Moreno Gómez, que és el que la va escriure, probablement la va compondre en l'any 1987. Este caràcter fúnebre, esta delicadesa, esta campana que sona a mort, no poden passar de moda. I és que la passió me la fica en un nuc així a la gola. No res, Susana, qui tinga l'ocasió de disfrutar la passió del nostre municipi, com els hem invitat en la introducció, el que tinga l'ocasió de poder viatjar i conèixer nous horitzontes i una altra perspectiva de veure la Setmana Santa, pues també enhorabona per ells que poden disfrutar-lo. Els que tenen vacacions també que les disfruten, aunque el temps, mos diu el temps que no mos acompanyarà. Espere que no siga un altre any, una part de la interrupció de l'espectacle que segurament se muntarà així en la plaça. I no res, això, i contacte... Pues,
la Direcció General de Tràfic preveu 15,8 milions de desplaçament des d'este divendres.
Vamos, quasi ningú se'n va.
És a dir, ganeta la gent ne té. Jo no sé si és per tot el que han viscut en estos últims anys, i a lo millor també per lo que els fem així, com per exemple, i s'ha fet de la Setmana Santa a Xina, així, però hi ha unes altres Setmanes Santes.
Sí, sí.
Per què no coneixen-les,
pues
no?
Sí, i tot el que siga diferent, i conèixer-nos coneixement, tot això és enriqueïdor i fer comprendre altres coses que mos, que a vegades mos atemoreix lo diferent i a vegades n'hi ha que apropar-se per a dir que no és tot roïn, vamos.
Tot suma, el potatge també suma,
pues sí,
sobretot en el pes.
I més en la fam que tinc.
I les torrijas
valia,
i esquetes d'ou.
Que simplement de parlar ja haurem engordat 500 calories, segur, ja.
Lluís Cabedo, moltes gràcies.
Bueno, Susana, mos veiem.
Fundació Caixa Rural Vila-real celebra la nostra festa.
Castells inflables, jocs de fusta adaptats, tallers, els gegants i molt més.
Estarem de 11 a 2 i de 4 a 7 a la plaça Major.
Vine a divertirte en Fundació Caixa Rural.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En la força de Grúas Tomàs, naix Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente a Tribuna Estado de la Cerámica, Vila-real. Special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Directora de la clínica del doctor Rojo.
Uh-huh.
Este matí, quan has arribat, t'he preguntat quants anys fa que tens la clínica?
Bueno, fa més de 35 anys que tenim la clínica. Lo que...
Però clar, jo te preguntava, no per això, jo te preguntava perquè vosaltres canvieu d'ubicació.
Sí.
I ara esteu en el...
Carrer Pérez Bayer 1B.
Val. I quan canvieu d'ubicació poseu més serveis.
Sí.
I entonces fem esta falca de publicitat.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Y, por ejemplo, a mí de esta falca me llama la atención, sobre todo, envejecer de forma saludable y también cómo detener... o no dejar prosperar esas enfermedades derivadas de la edad.
Sí, Ahí hay un cambio. Ahí deberíamos replantearnos esa cuña, porque siempre lo explicamos. O sea, el envejecimiento no tiene por qué llevar asociada ningún tipo de patología. Y eso es lo que se pretende con la medicina predictiva. Evitar esa asociación entre, ¿no? Como, claro, tiene colesterol, tiene no sé qué, tiene artritis. No. O sea, una persona que envejece de una forma saludable no tiene por qué. O sea, no existen las enfermedades asociadas a la edad. No deben existir. O sea, esa asociación la hacemos, pero no es así. Eso es lo que se pretende con la medicina antienvejecimiento. O sea, envejecer de una forma saludable, o sea, sin tener ninguna patología asociada. Cambiaremos la cuña.
Porque, claro, después de 7 años que se empieza con o que se introduce dentro de la clínica.
Claro. Eso fue una necesidad que surgió de la solicitud de los pacientes. O sea, José Luis llevaba ya muchos años trabajando en Villarreal. Teníamos muchos pacientes que han ido envejeciendo con nosotros. Y claro, José Luis es de una familia de médicos en la que el concepto de la medicina está muy arraigado. Se trata pacientes, no se trata enfermedades. Uh-huh. Entonces, recibía muchas consultas por parte de sus pacientes, porque cuando un paciente entraba a la clínica, aunque fuera para hacerse un tratamiento dental, pues se le hace una serie de preguntas para la historia clínica, para saber si hay otras enfermedades asociadas, a ver qué medicación toma, que eso es fundamental, para luego si hay que darle alguna medicación que no sean incompatibles entre ellas. Entonces nos dimos cuenta de que como tienen mucha confianza los pacientes con él, le consultaban muchísimas cosas, uh-huh. Entonces eso te lleva a intentar ayudar de alguna forma. Entonces, al introducir también el tema de medicina estética, siempre lo decimos que para nosotros lo que es la estética, lo que es la parte que se ve, es una parte solo de lo que es el envejecimiento. A nosotros nos interesa que esas manifestaciones del envejecimiento las podemos disimular con la medicina estética, pero lo que nos interesa es evitar que se manifieste exageradamente. Entonces, a raíz de eso, pues ya fuimos ampliando. O sea, hemos ido ampliando servicios y formándonos muchísimo. Eso nos lleva sobre todo al campo de la genética, sí, que es el futuro. En algunos países ya es el presente, porque, por ejemplo, en Inglaterra la Seguridad Social ya está analizando o secuenciando genéticamente para el tema sobre todo de la farmacogenética, que aquí siempre hablamos, ¿no? Para saber cuando a un paciente le tienen que dar una medicación, saber exactamente qué dosis le conviene al paciente y qué interacciones tiene esa medicación con otras. Entonces, sí, hay una evolución y seguimos. Ya sabéis que estoy más dedicada al tema genético y especialmente al tema de las disbiosis intestinales, porque es una cosa que me apasiona y además es una cosa que surgió a raíz de un problema que tuve yo pues hace 15 años. Tuve lo que hoy llamaríamos un SIBO, pero no hubo forma de detectar qué era aquello. Y entonces empezamos a investigar y vimos por dónde podía ir ese procedimiento y eso nos llevó a querer saber más. Y hoy en día estamos aquí, en un punto en el que hemos podido ayudar a muchos pacientes de distintas patologías, simplemente regulándoles esa microbiota intestinal y esos problemas que tenían digestivos que estaban afectando a otros ámbitos, como por ejemplo dermatitis atópicas, migrañas. Por supuesto, hemos tenido pacientes con problemas digestivos que se consideran autoinmunes, como pueden ser colitis ulcerosas, enfermedades de Crohn. La verdad es que sí, nos ha llevado, ya os digo, vamos en función de la demanda de lo que los pacientes que vamos teniendo, pues vamos, lo que dice José Luis, dice, claro, nosotros tenemos la licencia de medicina estética, de licencia dental y de medicina de familia. Lo que pasa es lo que decimos, nosotros solo prácticamente de medicina de familia no, lo único que vemos es enfermos crónicos, claro, ya con patologías complicadas que lleva arrastrando la gente y no ven una solución. Entonces intentamos averiguar cuál es el origen de esa patología para poner un granito ahí de nuestra parte y conseguir que ese paciente pues mejore en la medida de lo posible o eso no empeore y no vaya la cosa más en el tema de enfermedades neurodegenerativas de osteodegenerativas, o sea, artrosis, artritis. Sí, la verdad es que es un campo muy bonito, porque además ves, la gente es muy agradecida. Alguien que tiene un dolor crónico, cuando le liberas de ese dolor, le cambia la vida absolutamente. Entonces, la verdad es que estamos muy satisfechos porque es algo que nos llena muchísimo. Nos llena muchísimo y nos motiva a seguir estudiando y a seguir estando al día en todo lo nuevo que va saliendo.
Por lo tanto, sí que es verdad que ha habido un cambio, que poco a poco
vamos
la cosa...
evolucionando, claro. Es que la medicina está en movimiento incesante, entonces no te puedes estancar. Lo que sabíamos hace 8 años es menos de lo que sabemos ahora. Claro, cada vez van avanzando. Eso en el tema de la genética, por ejemplo, es muy fácil entenderlo, porque yo siempre se lo digo a los pacientes. O sea, nuestros genes son los que son, ¿vale? No los podemos modificar, entre comillas, se podrá, pero bueno, hoy por hoy. Pero siempre hablamos de la epigenética, el hacer que esos genes se manifiesten si nos interesa manifestarlos o se silencien si nos interesa que nos se expresen, que no den instrucciones para nada que no nos interese. ¿Cómo asociamos? Porque tú una vez tienes un estudio genético, tenemos la información, vale, ahí está, ¿qué hacemos con ella? Bueno, pues cuanta más gente hay en el mundo secuenciándose, más se puede utilizar esos datos para cruzarlos y obtener conclusiones. Que muchas veces nos preguntan, ¿pero esto es causa o pues no lo sé? A veces todavía no lo sabemos, pero resulta que si todas las personas que tienen una mutación genética en el gen ACE, por ejemplo, y son mujeres y tienen los ojos azules, resulta que cuando llegan a la vejez, no sé, les sale un grano en la nariz, pues cuanta más información tengamos, más vamos a saber, y en el momento en que una persona le vemos esa mutación, sabemos qué riesgo tiene de. Entonces, ya os digo, es un poquito, todavía estamos evolucionando mucho, pero sí, no podemos parar de estudiar, porque cada día descubrimos cosas nuevas, cada día genes que a lo mejor, mutaciones que conocíamos sus efectos, nos dicen que además sirven o intervienen en otras cosas.
Pausa de publicidad y hablamos de otro tema.
En Tech Idiomas, tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida y disfrutar de años académicos o trimestres en Irlanda con inmersión en colegios irlandeses. Entra en techidiomas.es y no te pierdas esta oportunidad.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Y continuem parlant en Alicia Santos, la directora de la clínica del Doctor Rojo. Alicia, el otro día tuve una conversación, coincidimos en un sitio, con alguien que le han detectado, se dicen...
Divertículos.
En el intestino. Uh-huh. Esta persona no lo sabía, tiene unos 43, 44 años. Uh-huh. Y se lo detectaron la primera vez que tuvo el primer episodio. Y le dijeron, bueno, esto es algo que te sucederá de vez en cuando, pero claro, desde el primer episodio hasta el segundo, el espacio de tiempo ha sido muy corto. Y ya le han planteado el hecho de cortar intestino y empalmar. Él dice, pero me han dicho que si no sale bien, tendré que llevar una bolsa.
¿Una colostomía por una diverticulitis? No, me parece un poquito exagerado. Vamos a ver. Los divertículos son como sacos que se van, o sea, como si lo que es el intestino, como cuando coges una bolsa y se va bajando el peso, ¿vale? O sea, son sacos que se forman en el tramo del colon. Normalmente suelen suceder en gente que ha tenido estreñimiento crónico, porque por ese aumento de la presión se va produciendo ese fenómeno. Vamos a ver... detectarlo, pues supongo que le harían una colonoscopia, porque no es algo que puedas detectar con una prueba, sino entras con una camarita y ves que ahí hay unos divertículos. Lo que pasa es que cuando alguien los tiene varios y los tiene inflamados, es la diverticulitis. Entonces, me parece un poquito exagerado hay que llevar un control, esa persona pues todos los años, normalmente es cada 2 años, el hacerse una colonoscopia y ver que eso no evoluciona, porque realmente el problema es como con el apéndice. Si ese saco se queda lleno y revienta al final, pues ahí sí que hay un problema, porque podemos tener una infección muy grave. Pero de ahí a plantear una colostomía, no sé, habría que ver la historia del paciente, habría que ver realmente qué es lo que han visto con esa colonoscopia. Pero bueno, hay que intentar no alarmar a la gente, que la diverticulosis sí que es verdad que hay que llevar un control de ella, pero no tiene por qué evolucionar hasta ese punto. Esa persona sí que tiene que tener una dieta muy estricta, sí, para evitar por todos los medios estar estreñido. El estreñimiento es muy malo, no solo para eso, para muchísimas más cosas. Es muy malo porque, aparte del problema defecatorio en sí, el problema está en que esas heces, para llegar a tener esa textura, esa consistencia, han perdido todo lo que es el líquido, y el cuerpo, siempre lo decimos, el cuerpo es muy ahorrador y lo aprovecha todo. Entonces, si no evacuamos a diario, pensad que lo que evacuamos es porque no nos interesa que esté en el cuerpo. El cuerpo eso lo tiene que eliminar. Pero si se queda ahí estancadas esas heces, el cuerpo va absorbiendo el líquido, pero con ese líquido que vamos absorbiendo un montón de sustancias que teníamos que haber eliminado. Entonces estamos intoxicándonos de más. Entonces es una de las cosas.
En este caso lo que me comentaba era, bueno, pues que le han quitado las grasas. Claro, es una dieta como muy estricta. Y también me hablaba de que pasa muchísima hambre.
Le han quitado las grasas. Habría que ver la historia del paciente, porque así es raro, Más que quitar, lo que hay es que añadir muchísima fibra e intentar regular esa microbiota para que la microbiota, aparte, nos ayude a evitar que...
Pero este problema llega, lo podemos revertir, o cuando está ya para siempre.
Vamos a ver, una diverticulitis cuando está. Quiero decir que cuando ya se te ha dilatado y se te ha formado ese saco, esa bolsa, eso, como no sea quirúrgicamente, no se puede eliminar. Lo que hay que intentar es que eso no vaya a más. Entonces, para eso se hacen las colonoscopias y se van controlando, para evitar que eso degenere y pueda dar más problemas.
Y otra de las cosas que también, me comentan o hablamos es... cuando la gente defeca, tiene que ser una defecación limpia. ¿Deberíamos limpiarnos? Y podría estar el papel higiénico un poco manchado, pero no...
No empastrado.
No tener que limpiarte varias veces.
Sí, alguna vez hemos comentado. Existe una escala, que es la escala de Bristol, que en la que se caracteriza del 1 al 7 el tipo de deposición. Entonces, no nos interesa estar ni cerca del 1 ni cerca del 7. Lo ideal es tener unas heces entre la escala 3 y 4. La 1 serían las bolitas de la gente que va súper estreñida, que defeca bolitas a trozos. El número 2 de la escala de Bristol serían, seguimos estando estreñidos, pero ya no son bolas sueltas, sino que ya salen unidas, pero siguen siendo... se sigue viendo mucha bola pegada. El número 3 ya es unas heces ya continuas, pero con muchas estrías, ¿vale? Todavía tienen esa forma estriada. Esa ya, ese 3 ya es bueno. El ideal ya es el 4, que ya las heces son alargadas, con consistencia más blanda, más pegajosa, pero eso. Las que tú decías, que sí, que pueden manchar un poquito, pero no nos dejan, porque las que ya nos manchan ya serían las del tipo 5, que ya empezamos a tener unas heces ya demasiado pastosas, más disgregadas. El 6, que ya es prácticamente lo que diríamos una diarrea, pero no muy una diarrea, pero todavía consistente. ¿Vale? Y luego ya el 7, que es, bueno, pues eso, caca, cuando hacemos caca, que es agua con cosas.
Vale. Y la diferencia que hay entre una diarrea del 6, ¿vale? Por un momento puntual, porque desde luego has comido cosas que sabías que...
Sí, algo que nos ha sentado mal, o porque hemos abusado de algo, hemos modificado nuestra dieta y el cuerpo se revela y nos lo... Sí, vamos a ver, todo el mundo pasa como... No pasa nada si un día coges un constipado y tienes un poquito de fiebre, o tienes un poquito de tos, no es lo mismo que alguien que tiene una faringitis crónica.
Claro.
Claro, o sea, quiere decir que a lo largo de la vida pues vamos teniendo momentos puntuales, nuestro cuerpo está preparado para eso, para solucionar cosas agudas.
Y desde luego tienen que tener el color.
El color también importa. Según el color, tiene que ser un color marroncito.
Claro, y no tienen que flotar.
No tienen que flotar. Las heces que flotan, a pesar de que uno piensa, bueno, claro, si es ese choricito ya más blandito, no deben de flotar. Si flotan es porque no hemos procesado bien las grasas. Entonces, unas heces que flotan pues nos hacen sospechar de algún problema en la vesícula biliar o de algún problema en páncreas. Entonces,
sí, señor,
todo
sí,
eso
señor.
nos va dando indicaciones de por dónde pueden ir los tiros y el color también. O sea, si son más verdosas, si son más grises, todo eso nos indica un poquito por dónde tenemos que ver.
Yo creo que fue una serie, una película donde una amiga le decía a la otra, oye, tú cuando vas al baño, ¿no? Y tú miras la caca, y dijo, no, dice, pues deberías mirarla y sabrías cómo estás.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Era una conversación de amigas.
Pues mira, una chica muy lista. Una chica versada en microbiota intestinal, porque pensad que los estudios de microbiota intestinal, los estudios de qué tenemos, qué microorganismos son los que viven en este cuerpo, ese estudio se hace a partir de heces. O sea, no son estudios invasivos, no tenemos que hacer una colonoscopia y coger una muestra. Son estudios que se hacen a partir de lo que se encuentra en las heces, porque pensad que, aunque no lo creamos, casi el 40% del peso de las heces es restos de microorganismos que están en tránsito.
Luego, de pequeños, yo lo he visto de pequeña hacer lavativas, bueno, a punta bala.
Sí.
¿Es bueno lavar el colon?
Es bueno hasta cierto punto cuando es necesario.
¿Cuándo es necesario?
Ahí está la pregunta. ¿Cuándo es necesario? Hombre, si te tiene que hacer una colonoscopia es imprescindible, porque si no, no hay quien meta ahí una cámara y quien vea nada. Vamos a ver, en casos de estreñimientos ya muy, 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 muy graves, en los que ya hay lo que llamamos fecalomas, que ya eso son piedras realmente, pues sí que esa persona necesita hacerse una limpieza. Lo que pasa es que las limpiezas de colon son tan drásticas que arrastran con todo, incluida con toda la microbiota. En el caso de que haya una microbiota muy, muy alterada, muy enferma, por decirlo de alguna forma, muy patógena, que entonces sí que ha formado las bacterias, cuando se unen y forman un biofilm, una capa en la que ellos se hacen resistentes y se apoyan las unas a las otras, pues sí que es interesante, porque una limpieza de colon sí que arrastra con ese biofilm. Lo que pasa es que hay que ser luego muy consciente de que hay que resembrar. O sea, cuando arrastras con todo, sí que tienes que ayudar para que esa microbiota se recupere. Entonces hay que resembrar y saber qué es lo que nos interesa y en qué orden.
Es que hay mucha gente que se ha hecho adicta a las limpiezas,
de colon.
Porque dice que, bueno, he tirado una cantidad de kilos que tenía en mi organismo. ¿Esto es cierto?
Hombre, tanto como kilos...
Sí, sí. O sea, es que si te pones a ver las redes...
Bueno, de todas formas, si tú te levantas un día y te pesas, recién levantadito, y luego desayunas no sé qué o no desayunas, y vas al baño y haces de vientre y te vuelves a pesar, pesas menos, claro. 200, 300 gramos es fácil, ¿eh? Depende también de la textura. O sea, claro, tú piensas que unas heces de estreñimiento son más compactas, tienen menos líquido y ese mismo tamaño pesa más, ¿no? Es como aquello que nos preguntaban, ¿qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de paja, ¿no? Un kilo es un kilo, pero claro, un kilo de heces compactas va a tener un volumen mucho más pequeño que un kilo de heces de la textura adecuada.
Vale, vale.
Entonces sí que es cierto que puede, pero tanto como kilos, me parece un poquito ya, vamos, esa persona tendrá ya una obstrucción intestinal a lo bestia, sí. para tanto como para tener kilos de heces metidos dentro.
Pues pausita de publicidad y otro tema.
Otro tema, menos escatológico.
Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Mire, primer de tot, donar-li... tinc que donar-li l'enhorabona avui, avui, no ho sé, igual, és perquè com demà hi ha festa i tot això, pues, estem un poc tots més relajats.
De bon humor.
Vila-real reforça les subvencions d'activitats de promoció i ús del valencià fins a 15.000 euros. Sí. És a dir... En este cas, a vostè, en el pròxim ple, l'oposició podrà acusar-lo de deixar perdre les subvencions, no?
No, de fet, gràcies sobretot al treball de les tècniques normalització, que jo recordo mai ha perdut cap subvenció que es puga demanar. Vull dir que, en aquest sentit, és una regidoria que feliçment funciona molt bé i les subvencions per al valencià, a més, tenen molta trajectòria i tradició, que és important, perquè normalització també està subvencionada per altres entitats, per altres administracions, a les quals l'Ajuntament o la regidoria de normalització en concret demana aquesta subvenció per a poder després subvencionar associacions d'ací del poble, no? És a dir, que és una tasca més complexa del que sembla, però és molt, molt important la participació, és a dir, que la gent demana aquestes subvencions, que les justifique el millor possible d'acord en les bases que estan ja publicades en el BOP, que se les llisquen bé per a que no hi hagi problemes, però és important la participació perquè, evidentment, si ningú les demana no les podem donar i si no les podem donar les perdem nosaltres també. Aleshores, vull dir, l'administració local ha fet la seva feina i ara falta que la gent doncs, ho valore i que s'apunte, que demana aquestes subvencions i que faci activitats que facin més viva la ciutat i sobretot la llengua, el nostre patrimoni immaterial, que és el valencià, en el nostre poble, que d'això es tracta. Així que tenim tot este mes per apuntar-se encara, però no ens deixem les coses per a última hora, que això també després dona molts problemes. O sigui, si pot fer ahir, millor que demà.
Bien, i algo que també vull donar-li l'enhorabona, perquè l'última vegada que vostè va vindre vam tindre li vaig fer una entrevista, vostè va dir que o perquè va eixir la notícia de que estaven quasi tots els currículums ja en la pàgina web, en esta pàgina de transparència de l'Ajuntament de Vila-real, i vostè, jo li pregunte que si per vostè era, o sigui, era motiu de notícia que estigueren quasi tots els currículums. Per a mi no era una, per a mi era no sé, no com a notícia, sinó com a, és a dir, algo està fet quan ja està fet del tot. Bé, pues ja està fet, enhorabona, estan tots els currículums presentats.
Sí, vol fer una miqueta de cronologia de com han aconseguit això. Transparència publica moltíssimes coses. En aquella setmana en concret, si no recordo malament, estàvem amb els convenis, que encara volem publicar això més detallat, però ja vam publicar tots els convenis de l'any passat, de subvencions, tot això. I aleshores no tenia tots els currículums, com vaig explicar així, perquè no me'ls havien enviat, però tenia la pràctica totalitat. Com en el primer punt del decàleg ens havien compromès a que els publicaríem abans de X setmanes, ara no recorde, i crec que estava a punt d'exaurir-se o li faltava molt poc. I aleshores dic, doncs els vaig a publicar, perquè arriba un punt que no depèn de mi, vull dir, hi ha moltes coses que no depenen completament de transparència, perquè els convenis també venen, per exemple, dels altres departaments. Aleshores hi ha una feina de recordar, això envia meu, això ha d'estar disponible, etc, etc. I en els currículums pues, ja m'havia fartat de recordar-lo, la veritat, t'ho havia dit moltíssimes vegades. I ja vaig decidir publicar-los i ja està. Què va passar? Que, a veure, per això es fa les publicacions, no n'hi ha cap problema. No, crec que vaig publicar 20 de 25 i un partit de l'oposició ho va veure i em va donar una enhorabona així també un poc rara, no? Que enhorabona, però que on estan els 5 que falten. I ho vaig explicar clarament i vaig dir la veritat, perquè és això el que s'ha de dir a la gent, i la veritat era que no me'ls havien enviat malgrat els nombrosos i reiterats requeriments. A partir d'ahir, doncs, suposo que poc també per la pressió, que a mi no m'importa, perquè entre cometes em vas dir pues, com pot ser que no estiguin els 25? Jo te vaig donar l'explicació clara, meridiana i fins on jo sé, doncs és Issa, que no me'ls han enviat. Però ja que me portes, i això ho faig com a recordatori a tots els polítics que estan i els que estaran, perquè n'hi ha molta gent que li fa molta il·lusió estar així de regidor, suposo que el dia de demà voldrà ser. Jo no ho recomanaria molt, però, o sí, no sé, però la qüestió és que jo crec que no ha de ser quan estàs ja ahí. Els candidats que els partits posen haurien de posar abans el currículum. Jo crec que la llei, això és una proposta inventada per mi, en el moment que te poses en una llista que dius vaig a gestionar el futur i el present dels meus veïns, hauria de fer obligatori posar el currículum. Què diu la llei? La llei 1/2022 de 13 d'abril de transparència i bon govern del País Valencià. Article 15.1. La informació relativa a les funcions atribuïdes amb raó del seu càrrec o funció, així com el seu perfil i trajectòria professional, incloent la reproducció gràfica acreditativa dels principals mèrits acadèmics del seu currículum. Vull dir que va més enllà. Jo no sé com interpretar-ho, però crec que el que en el fons vol dir, encara que no ho diu clar del tot, és que els regidors han d'aportar els títols a la transparència. És a dir, si jo dic soc doctor en, soc llicenciat en, doncs una prova acreditativa, perquè diu reproducció gràfica acreditativa. De moment hem publicat els currículums, però jo crec que hauríem d'anar un pas més enllà. M'explique. Quan els senyors regidors fan la declaració de béns, tots els anys, que ahir normalment sí que estan aveats, perquè jo això no ho entenc, perquè una sí i l'altra no. Uh-huh. Això és per llei, o sigui, els regidors estan obligats a fer-ho. Què passa? Jo no sóc jurista, això li ho hauria de preguntar a un jurista, però n'hi ha lleis que no tenen una multa, no tenen res punitiu previst quan el subjecte no les incomplís. Els juristes, quan teoritzen, diuen que és que, clar, totes les lleis no han d'anar associades a multes, que s'ha de fer per el bé comú i tal, però la realitat és que tu ho dius i 5 de 20, que són un 20%, no t'ho fan perquè no té cap conseqüència. D'acord? I sembla ser, perquè això sempre el secretari que estava abans, don Martín, sempre ho dia, perquè jo li dia, és que me falta tal cosa. Diu, no, senyor Cortés, vostè ho ha de fer fil per randa. Evidentment, si t'equivoques, t'has equivocat, però vostè ha d'aportar documentació, jo li portava la documentació que tenia i me la revisava. Vull dir, tu no pots mentir, perquè és una llei. No pots anar i dir troles, vull dir, i el que no està previst en este país de moment és quines conseqüències té, no? Perquè crec que hi ha hagut algun cas per ahir que hem comentat.
Sí, ahir, sobre les 6 de la vespre, que era quan jo li vaig cridar per telèfon, perquè a més esta cosa que volia que quedara clar, saltava la notícia de que el síndic popular senyala que Bernabé, en este cas, ha modificat, Pilar Bernabé, ha modificat, ha passat de ser llicenciat en dos carrers universitaris en la Universitat de València a tindre solo estudios.
És a dir, claro, en este cas, claro, modificar un currículum de la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, jo què sé, és a dir, per què de la importància dels currículums, el per què de que n'hi hagi transparència? Perquè, mire, és cert de que tal volta no mirem la llista del partit, mirem el candidat que se presenta, no ens fijem en qui va darrere. Però després de les declaracions també de Salomé Prades, perquè si en este cas estem parlant d'algo que afecta al Partit Socialista, anem a parlar també d'algo que afecta al Partit Popular. Mm-hmm. Salomé Prades, que és una magnífica, o sigui, una magnífica advocà, no cap la menor duda, que crec que és lo que és la seva professió, va dir que ella no tenia ni idea d'emergències, i clar, ella estava de consellera. Mm-hmm. I que no dude de la bona voluntat de les persones quan estan en el carrer, però tindre una noció és imprescindible. Sí. Per això crec que és, jo que sé, que dir, home, lo del currículum és tan important, bueno, almenys que estigui publicat, i a cadascú després que vote o no, no?
A mi me fa la impressió de que és menys important per als que no tenen currículum que aportar. Perquè els que amb moltes dificultats en aquest país, en principi tot el món pot avançar i estudiar, n'hi ha educació pública gratuïta, però n'hi ha un component en els títols acadèmics, en diguem-ne, en les trajectòries professionals, n'hi ha un component d'esforç personal.
Sí.
És un component que jo crec que és important. Vull dir, jo puc entendre que els meus pares em diguen la meva iaia no vas tindre l'oportunitat, però ja fa temps que en este país qui s'esforça i vol doncs pot tindre una preparació bona, potent. Aleshores no em valen les excuses de que si l'elitisme, és que clar, en política tot és molt manit, el llenguatge es pot manipular com vulguis. Home, sí, elitisme, que només puguen entrar els que tenen títol, que és una cosa que jo no he dit mai. Mai he dit això.
Sin embargo, per les paraules que està...
És que tinguin professió.
Clar, per les paraules que està dient, podia derivar a que tots siguin pensant. Entonces han de ser tots llicenciats.
No, vale. Per a res, que quede clar. El que passa és que en els partits polítics hi ha gent que, de vegades, fins i tot en títols acadèmics, però que passen d'acabar la universitat al partit. I així es jubilen. O que la carrera se la deixen a mitjan, no se sap quines assignatures s'han fet, o potser no n'han fet pràcticament cap, perquè l'únic que han fet és anar a escalfar la cadira i no anar a provar res, i se posen ahí estudis de. Però clar, quan arribes a un càrrec públic, m'imagine que hi ha una certa vergonya de dir, jo no estic preparat per això, i com no estic preparat, agarra i mentisc, i dic que tinc dos llicenciatures. I quan me pillen, dic que tinc estudis de, que mai he sabut això que significa. Perquè jo he sigut professor en la universitat i estudis de, per mi és des d'algú que ve a escalfar la caïra dos dies a classe i no torna, fins a algú que s'ha tret unes poques assignatures, però que això no és un títol. No sé com dir-li. Si vostè fa el graduat en això, que jo el done professionalment, i ve vostè a fer valencià i matemàtiques i les altres no les fa, vostè no té el graduat en això. Estudis de què és? No, tampoc té estudis de graduat en això. Vostè ha estudiat valencià i ha estudiat matemàtiques, però no té estudis de graduat en això. Per tant, el que ha anat i estudia ciències polítiques no té estudis de ciències polítiques. Ha fet dos assignatures o ha escalfat la cadira en dos assignatures. Però la cara dura de molts polítics és tan gran que no tenen vergonya d'incomplir aquesta llei i anar a dir mentires, perquè això és mentir. Les mentires pietoses són mentires. Que quede clar. Una altra cosa és que no facin mal a ningú. El problema és que en el cas del currículum sí que fan mal a algú. Fan mal a la credibilitat que té el sistema, l'administració. Perquè quan el ciutadà vota algú, pot consultar el currículum. Podria vostè dir que no consulta ningú, però el pot consultar. I per tant, això què significa? Que pot haver fonamentat el seu vot en la capacitat d'aquestes persones a les que ha votat. bueno, a dir la Vila-real, però a l'estat espanyol en general no tenim allò de les llistes obertes. No pots anar un per un, analitzar la seva formació i dir, vaig a votar a este perquè està format, a este perquè no, o a este perquè s'ha dedicat a fer llapis o s'ha dedicat a la fusteria tota la vida i el conec i sé que és un treballador i farà les coses bé. Vull dir, no és una cosa de titulitis, eh? Vull dir, és una cosa de capacitat, professionalitat, esforç demostrable. Que jo crec que algú que no ha fet res en sa vida més que escalar dins del partit i poca cosa més, perquè n'hi ha algú que dius, bueno, he estat en una, no sé, en una beca 3 mesos. Això no és una professió.
Me deixa que li faci aquesta pregunta perquè la gent ho tinga més clar. Per a vostè, què és més greu? Un títol, tindre'l, però no tindre experiència, o tindre experiència i no tindre títol?
Tot aporta, a veure, tindre títol és bo, perquè en principi no el regala la universitat. Bueno, en principi, vale?
Si estem parlant d'una ensenyança pública...
Jo en l'ensenyança pública mai he vist que se regale.
Val, que és el que vostè coneix,
El que jo coneix, no regala. I després la professionalitat o la trajectòria professional també, perquè siga... I després... Una cosa no va lligada a l'altra, perquè pots ser perfectament doctor en dret i muntar-te una pastisseria perquè t'agrada la pastisseria i el títol te'l vas traure perquè vols tindre estudis i vols estar format. Són dues coses independents, Vull dir, jo crec que les dues són importants, però la més important de les dues és la trajectòria professional. Per què? Perquè jo també opine que els polítics hem de representar a tots.
De l'experiència que tenen.
L'experiència, clar.
A l'hora d'agarrar un qualsevol àrea d'ajuntament...
I, evidentment, tampoc és el mateix una població menuda que una població gran. Vull dir, en les poblacions grans la complexitat tècnica és més gran per a un regidor i en les menudes no ho estan. Estan els funcionaris, que estan realment són els que estan per la part tècnica, perquè jo, encara que tinga 4 carreres, puc no tindre ni idea de la llei de transparència. Me l'estic mirant ara, me la parlé en la tècnica i ella me recomana, me aconsella i jo pas per una línia, que és el que, per exemple, així es publica en el decàleg, però no, a veure, no es tracta de tindre títols per acumular. Es tracta de que en este país, avui en dia, qui vol esforçar-se, pot, i que, per tant, és una demostració de l'esforç, del treball i de la professionalitat que tu eres capaç d'aportar a la societat. Per això és important, pense jo, no publicar-los 2 anys després, com hem fet, d'estar governant, sinó quan fas les llistes del partit, i que els partits s'obliguen a pensar, fer faentment, a qui posen i per què. Perquè si poses algú que no té cap trajectòria professional, què aportes a la societat que la societat no tinga allà? Què estàs aportant? No he treballat en ma vida ni he fet res més que, pues, no sé, estar en casa i vaig a ficar-me a gestionar pues, tot l'urbanisme de la ciutat. Home, jo crec que jo personalment ja estic parlant com a ciutadà. Jo no votaria una persona així. Jo vull una persona que hagi demostrat la capacitat. És impossible, evidentment, posar, com en el meu cas, que hem tingut sort, ja més que ho he volgut, a un professor de valencià a normalització lingüística del valencià. O a un arquitecte en urbanisme. És impossible perquè per a trobar els perfils exactes i després la gent ha de votar. No saps si trauràs 8 regidors o 11. A lo millor el que havies ficat d'arquitecte el tens en el 10 perquè ho has ordenat així i no entra i, evidentment, no. És impossible posar la, diguem-ne, la carrera o els estudis d'allò que es van a dedicar, però en la mesura de les possibilitats, almenys que siguin gent formada i gent que tinga, sobretot, una trajectòria professional, que no siguin, com ho dic, un vividor de la política, o algú que perquè això que aporta, jo crec que no aporta res. És la meva opinió, i la vaig dir l'altre dia, i això sí que ho mantinc. Crec que a la política s'ha de vindre menjar de casa, si pot ser, i en una trajectòria X, del tipus que siga, encara que siga fabricant bolis, o llapis, la que siga, o, bueno, la meua, la docència, o la que siga, però una trajectòria, perquè d'alguna manera d'aquesta experiència no necessàriament dels coneixements, però també, però sobretot d'aquesta experiència, d'aquest esforç que tu t'has treballat en la teva vida, és del que aportaràs als teus veïns. Però això és una reflexió que s'han de fer tots els partits, eh? No, així no anem en discurs de superioritat ningú. Jo crec que se l'han de fer quan, tots els partits.
Clar, jo quan vostè està parlant-me d'això, pense en que a voltes algú entra dins d'un càrrec sent massa jove. I li dic, perquè clar, si tu estàs molt preparat i molt format, i això és com si t'acabes per anar amunt al bàsic, eh? Tu t'acabes de treure el carnet de conduir i quan agarres el cotxe que tu l'has tret enseguida. I a més no has tingut problemes i tal, l'has aprovat i conduir no eres massa, jo crec que se necessita un rodatge, per lo tant, i ese perfil de polític molt jove que després és el que acaba escalant en la política, és el que no sé jo si ens hauríem de replantejar, els votants.
És un debat, vull dir, evidentment els partits polítics hi ha la tendència, sobretot els últims anys, a posar gent jove en les llistes pel tema que li dia de la representativitat, és a dir, que els joves estiguin representats per joves, no? En aquest sentit, doncs també podríem pensar el contrari, no? Que la gent jubilada estigui representada per jubilats i coses així. Clar, en l'àmbit professional és difícil unir joventut i molta experiència professional, una cosa merament biològica i cronològica. Jo crec que ha d'haver un equilibri. No passa res perquè hi hagi joves, però aquests joves no poden ser tota la candidatura, sinó jo crec que ha de ser una cosa proporcional.
Sí, però, al final...
Igual que el tema de homes i dones. Que sí que hem de mirar perquè hi hagi un equilibri, d'ahí allò que jo sí que estic d'acord. Hi ha molta gent que s'anomena la paritat. Vull dir, perquè clar, què passava quan no hi havia una llei de paritat? Doncs que acabaven sempre havent més homes. I d'alguna manera, per llei regular això, possibilita que els partits s'obliguen, és el mateix que el currículum, s'obliguen a buscar a dones. Que de vegades és difícil, perquè jo he estat fent llistes del partit i he estat ajudant a completar la llista, i és veritat, no tinc cap problema a reconèixer-lo, que sempre te costa més trobar dones que vulguin implicar-se en la política que homes. Però una qüestió generacional, també social... Moltes dones no es plantegen dedicar-se a la política perquè encara avui en dia, i és així, doncs preferixen, no sé si voluntària o socialment, és a dir, per la tradició social, dedicar-se a la família i als fills. I n'hi ha aquest discurs de la mare és absolutament tot, però la mare després ho acaba carregant tot en la casa. Aleshores, igual que els currículums, sí que crec que ha d'haver homes i dones per llei, i em sembla bé que hi hagi joves, però són joves que han de tindre sempre en compte que no se poden perpetuar. Jo crec que hauríem de fer una pausa i tornar. Jo és el que faria, jo és el que recomanaria. Fes una pausa, perquè tu, jo també, per bé d'ells, perquè si tu entres molt jove en la política i pel que siga, que més d'un cas i de dos i de tres he vist, el partit té de fenestra, perquè hi ha partits que funcionen així. La gent és d'usar i tirar totalment, ara eres el millor i ara no val res. I ho dic perquè ho he vist en l'àmbit de la política.
És que jo també ho he vist.
Pues ja
regidor,
està.
És a dir...
No, és que jo soc molt clar, cada vegada més, cada vegada tinc menys problemes. Usar i tirar, ara és fantàstic, però ara lleva tu que me fique jo. Això ho fan molt els partits, i aleshores a la gent que no té una trajectòria, pues la destrossen. I si tu vens així, menjar de casa, pues és més difícil que te destrossin i és més fàcil que tingues el teu criteri, que te pugues plantar, que pugues tindre un fonament en allò que diu. No se trata de ser un rebel sense motiu, no? O un rebel sense causa, que es diu. Però sí de tindre criteri, perquè les pressions que tens, quan, pues si les tinc jo quan, en la política local, imagineu-vos un ministre. Si així les tinc jo en la política local, les pressions... Imaginem-nos un ministre, però si tu vens menjar de casa i en un criteri i en una trajectòria que has hagut de prendre decisions per alçar la persiana del teu negoci o per a anar a treballar tots els dies i atendre la família, coses d'estes de picar pedra, que no estic dient que tingues 20 títols i 20 doctorats, de picar pedra, de treballar, doncs això fa que en el moment que puga passar, que tu te defenestre, pues tens on anar, tens on seguir.
És que m'estira de la llengua, regidor.
Vostè parla, que cada vegada hi ha clar, que tinc menys. Quan igual me busque enemics, però clar, és que m'és igual, és que és el que pense.
Però clar, quan a una persona molt jove, amb poca experiència de la vida, el posen en un puesto i esa persona és Déu, per a els que té la decisió, és molt difícil que vulgui deixar de ser Déu. Perquè en un moment donat un polític té la decisió de la vida i de lo que passarà a les persones que aniran al seu alrededor. En lo local, en lo autonòmic, en lo provincial, en lo nacional i en lo mundial. És a dir,
i és clar, perillós perquè tu en quan
és molt perillós.
Tu, professionalment, lo normal és que tinguis molts fracassos.
Clar.
Quan retraus molts estudis...
I ahí és quan no saps què...
És habitual que suspengues alguna.
Clar. I ahí... O inclús que te prepares molt i clar, que no sigues elegit.
I ahí és on te treballes molts valors, com el de l'orgull i la prepotència, que si tu vas al cel directament, sense passar per una purga, per un treball interior o exterior, com vulguis dir-li, doncs te penses que eres Déu i aquesta gent és la que fa mal en la política i en la credibilitat.
Però això
política.
Jo, els polítics...
I la que necessita mentir en els currículums.
Ojo, i en més coses. Regidor, se recorda l'últim programa que va vindre vostè en la vicealcaldessa, van parlar d'aquest acte que anaven a fer al cementeri. Jo, com sap que... No, és que no m'ho puc evitar. El Partit Popular diu que el que necessita el cementeri no són concerts, no, sinó nítxols i columbaris necessaris per a poder enterrar els difunts. Això ho diu la regidora Bea Serra... Perdó, Bea Serra... Ui, sí que he complicat el nom i el cognom, eh? Jo no sé si tenim l'àudio per ahir perquè el Senquer era el regidor, perquè és que hi havia un àudio també en la notícia, però bueno, bàsicament el que diu és que no, que aquests concerts pues que no necessiten això els ciutadans de Vila-real, que el que necessiten és aquests nítxols i aquests columbaris, que jo sé que vostè no és el regidor de cementeri, però vostè va estar en aquest acte perquè en aquest cas el que s'estava commemorant i se dia regidor vam estar parlant-lo així.
Mira, jo el cementeri és un lloc que m'agradaria poder anar més, però quan vaig m'ho passé prou malament. Jo no me sap mal reconèixer-ho així. Però aquest dia vaig fer un esforç perquè al cementeri es va moltes coses. És un espai de pau, és un espai de record, d'introspecció.
Sí, senyor.
Però mira vostè, també és un espai per plorar. No passa res. Vull dir, sí, vas al cementeri a plorar. Que no sóc psicòleg, però el que diuen els psicòlegs és que tu necessites fer un dol. El dol i la reparació van units. I el dol i la reparació que s'ha fet del que va passar així en aquesta maleïda guerra, doncs és totalment insuficient. Molts anys oblidat. I ese acte era un acte de reparació. Com l'acte que fem quan anem a plorar als nostres morts. L'únic que volíem és anar a plorar als morts de la repressió, de la dictadura i de la persecució per idees polítiques.
De represaliats.
Em sembla, no sé quina qualificació donar-li, però esta crítica, poc reflexionada, no m'estranya venint de la dreta.
Està filtrant les paraules?
Sí, me l'estic filtrant.
Poc
sí.
Reflexionada, és dir, realment no és el que vostè li diria?
No, me dicen altres paraules, però vaig a ser correcte perquè estic parlant en públic. Molt poc reflexionada.
Va plorar gent allí?
Sí. Va plorar gent. És un lloc, és que és el lloc adequat.
Aquí està ben, aquí està ben recordant. En aquest moment aquí està ben recordant.
Que ens critiquen un acte de reparació,
sí, però està ben vostès...
Està ben recordant pues, a tots els nostres avantpassats d'aquest poble que han patit i han mort. I que
han mort?
Han mort o han sigut assassinats directament.
És que sap què passa? Que així...
I ese patiment...
Són molt prudents, eh?
Així vaig llegir una poesia de Miguel Hernández. La vicealcaldessa va llegir una de Federico García Lorca. Sabina va llegir una que havia escrit ella, preciosa, per cert. I jo no mirava la gent perquè, no sé, va ser molt estrany perquè vaig veure que la gent s'estava emocionant. Va ser un acte molt senzill I vaig a dir una cosa, el més important de tot, perquè és que abans de parlar ha de meditar, és que no va costar ni un duro. No va ser un concert, va ser un senyor que toca el violí, que voluntàriament va decidir tocar el violí allí, perquè se creia el que estàvem fent. Simplement ens vam assentar allí i vam fer un recordatori, van llegir unes poesies i una reparació per el dolor que encara sentim, perquè molts de nosaltres hem sentit les històries de dolor dels nostres avantpassats, dels nostres iaios i veïns d'ací, i en tot el dret podem anar a plorar o podem anar a sentir, a intentar sentir en aquest lloc i a sentir-nos a prop d'aquestes víctimes el dia que es va proclamar aquesta república, que un dictador feixista, assassí i torturador va acabar en ella i va destruir, malgrat que era el que havia votat el poble espanyol. Aleshores, el mínim que podem fer és fer servir aquest espai per a una reparació. Que el cementeri s'ha de millorar i s'ha d'habilitar i s'ha de... tot el que vulguem, però que té a veure una cosa.
Sí, és que ara quan vostè m'estava dient que el cementeri s'ha de habilitar, dic, anem a veure, és que això són dues coses distintes.
Són coses diferents. És que... o sigui, jo perquè he anat a plorar a un familiar que s'ha mort, ara ho relacionen que el cementeri està en mal estat, i això és en política no, això, m'estic mossegant la llengua, però és aprofitar-se de forma barroera en una excusa per criticar algo que pot ser és criticable, però la veritat no és la millor ocasió ni oportunitat.
I per què és criticable, regidor?
Doncs és criticable perquè, anem a veure, evidentment tot és millorable i el cementeri consta...
Però estem parlant de l'acte o de la reparació?
No, la reparació jo crec que no és criticable.
Estem parlant de l'acte.
Ah, l'acte, pues això és el que me don, que quina relació té una cosa amb l'altra. Que evidentment, a mi també se me pot dir que perquè no he normalitzat plenament el valencià en este poble, jo si critica l'accepte, més voldria jo.
Que tothom... però crec que és que tot això no té comparació.
És que no té comparació.
És que ni siquiera el símil que vostè m'acaba de donar. Mm. És a dir, és que... de veres, no. Que, oh, sí, se treballa en la línia, no, és, però claro, ahí és que era un acte concret d'una situació...
I molt espontani, eh? El lenguatge va ser molt espontani perquè ho van preparar en zero recursos, ja dic que ha costat 0 euros a la ciutat, i simplement creiem-nos el que estàvem fent, de que era un dia per a aquest record, i espontàniament allí va vindre més gent de la que m'esperava. Li dic que és un lloc que s'han fet altres actes prèviament i jo no he anat perquè no podia, perquè me superava anar ahir.
Sí, a mi el que m'han dit és que és molt mal hora. Això és quan criticat, és molt mal hora, perquè hi hauria gent pues, que
sí, però per de vesprada n'hi havia altres actes al voltant
però ixe, d'abril. Sí. En el puesto, és que tornem al principi, sí. El cementeri és el cementeri. I jo, que també vaig i el freqüente molt, és allí on ho senc. Clar, entonces, jo la crítica de que no era l'hora adequada, jo sí que la faig, eh?
Si la gent que participa decidís fer-la una altra hora, doncs es fa una altra hora, això és. Però a mi em va reconfortar, perquè feia temps que no entrava.
I la gent que no va poder anar no va tindre l'oportunitat de reconformar. Per tant, com sap vostè que cada vegada que ve jo sempre tinc que renyir-lo per algo, jo no sé si... Igual, o exigir algo de millora, sí. No perquè això no se trata de renyir, sinó d'exigir millores. Jo, i si acte, sí, a una altra hora o un altre dia on pugui anar més gent i pugui sentir i
reconfortar-se, sí, sí.
Allí, en el lloc, i sa reparació que tingui la possibilitat. Però, clar, la persona que treballa i que no està en política, clar, ja vostè me pot contestar. No, si jo, a més d'estar en política, treballe. Fa que no me conteste, l'ho dic jo ja.
Sí, a més de molta honra. Vull dir, com el 70% de regidors de l'estat espanyol. Treballe i molt content perquè jo per damunt de tot sóc el que vaig decidir ser. Sóc docent, me dedico a la docència, a ensenyar. Sempre dic que és un acte de misericòrdia i molt més, evidentment, és un dret. Però per a mi jo ho faig, ho intento fer pensant en que és quasi un deure moral. I jo per damunt de tot sóc docent.
I ara ser regidor de poble, no?
Sí, jo sóc un professor que per circumstàncies m'he posat a polític, però jo sóc professor, vull dir.
Però sí, vaig a per davant, i el que li he dit al principi, per favor, a una altra hora i un dia on que puguem anar
tot el món que tinga en aquest moment i s'ha necessitat també.
Prenem a punts. I aquesta crítica m'hauria agradat més. L'hauria rebuda amb més comprensió que la que s'ha fet.
Gràcies, regidor, per haver vingut.
A vostè per convidar-me.
Bé, i demà jo sé que hi ha molta gent començarà aquestes vacances, així en la ràdio no, o sigui que demà ens tornarem a escoltar.